més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Bon dia, bon dijous, 12 de gener. Aquesta temporada anem camí de rècord en la història recent del centre d'esports, rècord de jugadors utilitzats en una mateixa temporada. Amb les rotacions de Gabri, de seguida la xifra es va elevar en les primeres jornades, com qui no vol la cosa, comptant els jugadors que tenen fitxa de filial, com Estals, Pinyol, Vargas o el jove Xauqué, que va debutar a Pamplona. Ens enfilem ja als 27 futbolistes que han tingut minuts aquesta campanya al conjunt arlequinat i 30 que han entrat a les convocatòries, comptant els que han estat a la banqueta però no han tingut minuts, no han arribat a debutar, com el porter Víctor López, Iker Hernández o Vladis Kopotun. La lògica ens porta a pensar que el 28è, que tindrà minuts, serà Ricard Pujol, que ja s'entrena des d'ahir a la disciplina arlequinada. Qui sap si Vladis també, com deia ahir el Sergi, amb força números d'apuntalar l'atac arlequinat amb la sortida de Juan Delgado. I clar, som a dia 12 de gener i hem tingut ja 3 baixes a la plantilla, amb la qual cosa queden llicències lliures i el centre d'esports segur que fitxarà en el que queda de mercat. Cal veure quants efectius, però insisteixo, a poc que sigui, ens enfilarem per sobre de la trentena de futbolistes utilitzats segur.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Arrenquem amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Real Madrid és el primer finalista de la Supercopa d'Espanya de futbol masculí. L'equip de Carlo Ancelotti va superar el València ahir a la tanda de penals després d'empatar a 1 al temps reglamentari i també a la pròrroga. Avui a les 8, també a l'Aràbia Saudita, segona semifinal de la competició que enfronta el Barcelona i el Real Betis. Sorpresa a la Copa de la Lliga anglesa, el Southampton va eliminar ahir el Manchester City superant-lo per 2-0. Els de Guardiola no van arribar a xutar a porteria en tot el partit. I sortejat el quadre de l'Obert d'Austràlia, Rafa Nadal debutarà contra Draper, Djokovic tornarà a Melbourne davant de Carballés, el torneig femení Paula Badosa s'estrenarà contra Magnali, per cert, la de Begú s'ha classificat ja per les semifinals d'Adelaida i tornant a l'US Open, Garbiñe Muguruza es veurà les cares amb Mertens. Aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Avui farem la prèvia del Mundial d'handbol que arrenca avui mateix a Polònia i Suècia amb 2 sabadellencs. Com a mínim arrenca per ells amb el partit contra Montenegro. També el postpartit de la derrota de l'Estrasburg masculí de waterpolo ahir a Croàcia en partit de Champions o la prèvia de la jornada de segona B de futbol sala a banda, evidentment, de tota l'última hora del centre d'esports Sabadell i també avui passant per Palma de Mallorca del seu rival aquesta setmana de l'Atlètic Balears.
L'actualitat de la primera ref.
Unai Aguirre, porter del Cartagena B, arriba al Real Unión d'Irún, també al grup del Sabadell. Fran Varela, que no valera com el waterpolista de la natació Sabadell, no seguirà a l'Alcoyano. A l'altre grup, José Artiles es baixa al Mérida, deixa el conjunt extremeny per anar a l'Hércules d'Alacant de segona ref i, per cert, el comitè disciplinari manté els 4 partits de sanció a Iago López, futbolista de l'Alcorcón.
La notícia curiosa.
El periòdico publica un missatge de Román Gómez Ponti al cap de serveis jurídics del Barcelona en el seu dia a Josep Maria Bartomeu, qui era el president, sobre Leo Messi, on diu, entre d'altres coses, de manera literal, que li deu la vida al Barça, que és un nan hormonat, que és un passater o que la seva família té tractes, té socis narcotraficants. Avui, que està en boca de tothom el tema de Shakira i Bizarrap, la destripada de Gómez Ponti també és de campionat. D'aquestes converses intervingudes, per cert, els Mossos d'Esquadra dedueixen que les filtracions dels contactes de Piqué i Messi, aquests contractes que van sortir a la llum, provindrien directament de l'equip de Bartomeu.
De quin partit no estarem pendents?
Del Montjoli caient a la mitjanit, partit de la jornada 10 a la Guyana Francesa.
I a les xarxes socials?
Les publicacions que està fent el Centre d'Esports a les seves xarxes socials per commemorar el seu 120è aniversari. La d'avui, per exemple, la constitució del Centre d'Esports del 1903, amb 24 jugadors formant part del conjunt arlequinat i l'equip consolidant-se al nou camp del carrer Sol amb Cervantes. Podeu seguir tot el que es va publicant amb l'etiqueta Throwback CES. Per cert, clubs com el Saguntino ja han felicitat públicament el Sabadell pel seu 120è aniversari.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat, curiosament, que aquesta mateixa temporada ha estat a l'Atlètic Balears, Caixa Izpuru, ara a l'Ibiza, també l'exwaterpolista del club Sara Pérez i l'ex del Centre d'Esports, anys enrere, això sí, Joan Golobart.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria. Aquest dijous, dia 12 de gener, ahir, dia 11, va ser un dia especialment mogut al mercat arlequinat en aquesta finestra hivernal de fitxatges. El teníem a la Nova Creu Alta, avui el tenim aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Més tranquil avui que ahir, no?
Sí, home, en quant a notícies és evident, i en quant a l'espai també, que sempre s'està millor a casa. Mira que em tracten bé, a la Nova Creu Alta, però millor aquí a casa, tranquil·lets, que no per rodant pel món, però sí, ara bromes a banda. A nivell informatiu, un dijous bastant més tranquil, que tampoc no era difícil després de veure tots els moviments que ens vam trobar.
S'esperen moviments en el que queda de mercat al Centre d'Esports Sabadell, però serà difícil que tinguem un altre dia amb tres operacions que acaben resolent-se, una entrada, dues sortides, un fitxatge de dues marxes, dues rescisions. A poc que vagi la cosa mig normal, no hauríem de tenir un altre dia tan mogut. Vés a saber l'últim dia, que
sí,
això sempre...
A no ser que es vulgui concentrar tot en un mateix dia i les poques o moltes operacions que es puguin produir al llarg d'aquest mercat que queda, recordem, fins al 31 de gener ha d'estar oberta aquesta possibilitat d'entrades, sortides en els diferents equips, evidentment inclòs el Centre d'Esports Sabadell, però sembla complicat, com dius, que tornin a coincidir en un mateix... anava a dir 24 hores, però és que ni això. En qüestió de dues hores mal comptades es van fer oficials els anuncis d'entrada de Ricard Pujol i de sortida de Pelayo Suárez i de Juan Delgado, o per ordre, per com van produir-se Juan Delgado i Pelayo Suárez.
Doncs aquests són els últims moviments, per cert, de la resta del mercat respecte al que deies ahir. Recordem, per si algú va anar una mica perdut, prioritats per part del Sabadell per aquest ordre a l'hora de fitxar, un central. Això gairebé carta als Reis número 1 de les prioritats. Com a segona opció, un migcampista, algú per jugar per dins a la zona interior. I comentaves que de les opcions que havien arribat a sortir noms propis, de fet els podríem comentar, José T. Malagón, Pastor i companyia, que aquests no serien cap dels triats per defensar la samarreta arlequinada en aquesta posició de central, i que al davant... Vladis és qui guanya més números per apuntalar l'atac amb la sortida de Juan Delgado, però que ara com ara no es preveu, o com a mínim no és prioritari, el fitxatge o l'arribada d'un davanter centre. Hem progressat, hem millorat, hem pogut veure que alguna conversa estigui més madura, continua tot igual...
Teòricament, insistim, tot molt voltant o molt envoltat de rumorologia, noms que van sortint, que van caient, que van entrant, que van marxant, però no res de ferm i molt menys res que a priori ens faci pensar que estiguem davant d'unes pròximes hores calentes en aquest sentit. Per reproduir una mica, no diré el qui, però sí que diré el què... La frase era, quina prioritat té el Sabadell? Un central. Val, i a banda d'això, doncs un central i un central. Aquesta va ser la frase, llavors ja més enllà d'això va ser, bé, i evidentment un migcampista. També deixant oberta, com dius, la possibilitat, Adri, que tot això és el que es diu avui, dia 12, però que fins al dia 31 això pot ser una muntanya russa de... Ara pot haver-hi algun moviment per aquí, fins i tot algun jugador que no estigui previst que surti... pugui arribar a rescindir, pugui acabar pagant la seva sortida i pugui acabar rescindint el seu contracte amb el Centre d'Esport Sabadell, però del que ja ha previst, o com a mínim del que voldria la direcció esportiva del Centre d'Esport Sabadell, la seva àrea esportiva en general, que acabi passant, això, l'arribada d'un central, l'arribada d'un mig centre més de tall defensiu, perquè ens entenguem, un pivot, un mig centre de tall defensiu per a aquesta zona de creació del Centre Esport Sabadell, i és cert que s'havia parlat en el seu dia d'un jugador de banda atacant, d'un jugador de referència nou pur, i més amb la sortida de Juan Delgado, que semblava que això podria fins i tot accelerar o accentuar aquesta necessitat. En aquest últim cas, ens deien ahir que no hi ha cap mena d'obligació, que no hi ha cap mena de neguit al voltant, que de fet gairebé no s'està treballant en aquesta línia, i que com comentaves, i com comentàvem ahir en directe també a l'Hotel Suís, si s'ha d'apostar per alguna cosa ara, avui, dijous, seria perquè Vladis doni el salt i es converteixi, entre cometes, en jugador de disciplina o, de manera molt més freqüent, la seva participació en dinàmica de primer equip.
Veurem què passa al final amb Eudald Vergés, però és que al final, si mires la línia defensiva i si tenim en compte que els dos primers partits, un amistós i un de Lliga, de Miqui Lladó com a primer entrenador, s'ha jugat amb tres centrals, al final tens el que tens. O sigui, tens a Guillem Molina de moment i sense que hi hagi novetats, no sé què em diguis al contrari, a Tomán, dos esquerrans, Pau Resta i César Morgado. Són quatre peces per tres posicions. Si m'apures, deia això d'Eudald Vergés, perquè Ricard Pujol també pot jugar com a central esquerrà, serien ja tres centrals esquerrans. I mira, si calgués, hem vist a Àlex Sala jugar de central aquesta mateixa temporada. Però que al final, centrals purs a la plantilla, ara mateix, amb la baixa de Pelayo, en tenim quatre per aquest sistema de tres centrals. Per tant, lògic 100%, la prioritat d'un central veient aquesta estructura tàctica. Ja que parlem de Pelayo, un quart de dues, avui ha estat dia de comiats. Comencem per l'Asturià, que no està confirmat encara, crec. Acabo de baixar el directe just fa un quart d'hora que ho he mirat. Crec que no havia anunciat res encara el Rayo Majadahonda, però com va avançar aquesta casa, va camí de Madrid. Avui el teníem de mudança, o com a mínim preparant-la.
Sí, intentant acabar de recollir trastos, que es diuen en aquests casos. Hem de dir que és un jugador que ha estat afincat a Barcelona, és a dir, que no vivia o no ha viscut a Sabadell aquest temps que ha format part del Centre Esport Sabadell, aquests pocs mesos, perquè al final han estat pocs mesos dins de la disciplina del conjunt arlequina, però com dius, avui hem aprofitat per acomiadar, al igual que vam fer amb Sergio Montero en el seu moment ara fa algunes setmanes, per acomiadar també el futbolista asturià. Un adeu que potser ha sorprès a molts, ho dic perquè si haguéssim hagut de jugar a fer allò, una juguesca, apostes a l'inici del mercat d'hivern, segurament molta gent, molt aficionat del Sabadell, molt soci arlequinat, no hagués posat el nom de Pelayo Suárez entre les travesses, però també hem de dir...
De fet, estava tomant, sí, en un primer moment.
I ara l'escoltarem ell mateix explicar-ho. Tot s'ha acabat accelerant, en certa manera, perquè Pelayo tenia ofertes per marxar, i una d'elles, com fa dies que venim dient, sembla que serà la que acabarà donant-se, que és aquesta del Rayo Majadahonda, és a dir, per acabar la temporada en el grup 1 de la primera federació, la mateixa categoria, però l'altre grup. Insistim en aquest aspecte. Potser va sorprendre, però ell mateix s'ha encarregat d'explicar el com i el per què, al final, d'aquesta sortida del Centre d'Esport Sabadell.
Un poco varios motivos, ¿no? Desde el club yo creo que también necesitaban o querían que saliese un central. Yo era uno de los centrales que tenía una oferta vigente y bueno, un poco hablaron ambas partes, llegaron a un acuerdo. A mí tampoco me viene mal esta salida y bueno, ha sido corto. La verdad que estoy contento de mi paso por el Sabadell. Però bueno, ara vienen nuevos retos y hay que afrontarlos con la mayor ilusión posible.
Havia de sortir un central, ell tenia ofertes i al final és allò que diuen en anglès un win-win, no? O sigui, si tu necessites tenir una fitxa lliure en aquesta posició i a mi tampoc m'està malament l'opció que m'ha sortit, doncs vinga, no?
Sí, havia tingut, de fet, fins i tot en un primer moment s'havia especulat que tenia coses per anar a l'estranger, per anar al futbol estranger fora d'Espanya, però finalment, com diem, si no hi ha cap gir radical de les negociacions o del guió previst, en les properes hores, bé, m'atreveixo a dir, Adri, que no arrisquem massa si diem que el Rayo Majadahonda, el conjunt madrileny del grup 1, un dels conjunts madrilenys del grup 1 de la primera federació, ha d'anunciar, com diem, en breu, aquesta incorporació.
No ho ha fet encara, ho he revisat ara amb el mòbil, no ho ha fet.
Tu has baixat fa 15 minuts, jo he baixat fa una mica menys, però, com dius, no, el Rayo Majadahonda encara no ha anunciat oficialment que Pelayo Suárez passa a ser jugador d'aquest equip de Majadahonda, del Cerro del Espino, fins a final de temporada, i ja veurem quin tipus de contracte, si això també implica alguns mesos més, com en el cas de Ricard Pujol, que explicàvem ahir, per exemple.
Dies de comiats, dies de valoracions, també.
Sí, dia de balanç, no? De parlar, ara el sentíem en aquest tram final de la seva primera declaració, parlar d'aquests pocs mesos, que ha estat breu, que ha estat molt intens, això sí. L'Asturià ha fet una lectura global, i podria atrevir-me a dir que ha fet una lectura global en positiu. Fins i tot quan s'ha tractat de parlar dels mals moments, que també els ha viscut en aquests mesos com a jugador d'Arlequinat, ha volgut treure una lectura positiva a Pelayo Suárez de tot el que ha estat el seu pas ara ja pretèrit per al conjunt arlequinat.
Yo hago un balance positivo porque también yo creo que crecí mucho como jugador. Al final estás fuera de casa, empecé jugando, me creía bastante importante y luego pues hubo una fase de 5 partidos o 6 que no jugué prácticamente nada. Y a nivel personal yo creo que crecí. Mentalmente yo creo que me hizo crecer, fui más fuerte y luego cuando me dieron la oportunidad otra vez pues no la desaproveché y yo creo que a partir de ahí pues hice unos partidos bastante, bastante buenos.
I una més, i ara ja com a exjugador del Centre d'Esport Sabadell, a l'espera, insistim, que es faci oficial aquesta nova destinació a la qual Pelayo ha d'acabar la temporada, li hem volgut que ens fes una revisió ràpida, no? Un anàlisi ràpid de com veu, o com ha vist i com veu el futur immediat d'aquest ja exequip seu, com és el conjunt arlequinat. Aquest grau de millora que se li suposa a l'equip, aquest canvi a la banqueta des de l'arribada o des de que Miqui Lladó se n'ha fet càrrec de la capitania, del capdavant de la nau en detriment de Gabri García. Bé, una miqueta que ens exposés, per excés o per defecte, què li ha fallat al Sabadell fins ara, on han estat els punts més problemàtics que ha tingut l'equip i sorpresa, entre cometes, Adri, sí, l'equip s'ha exposat i molt, però també diu Pelayo que li ha faltat alguna coseta més.
Al hacer un fútbol tan vistoso, al arriesgar tanto, pues al final te expones más, ¿no? Yo creo que también es verdad que hubo partidos, si recuerdo tal, pues partido como por ejemplo la Real Sociedad, que está controlado perfectamente, pues otros partidos también que encajas y no tienes que encajar. Y bueno, yo creo que un poco fue también, sí es verdad que hay que mejorar en ese aspecto, pero también mala suerte, yo creo. Pero, bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo que es uno de los aspectos a mejorar y que está mejorando de cara a esta segunda vuelta.
Doncs això, aspectes a millorar d'aquesta segona volta. Anem a veure si aquest primer únic precedent que tenim o únic exemple que tenim des de l'arribada de Miqui Lladó amb aquesta porteria zero, amb aquesta fiabilitat, ho poso molt entre cometes per la poca exigència que va oferir el Bilbao Atlètic, però al final important aquests 3 punts. Anem a veure si això es confirma amb el temps.
Convençut, Pelayo també ha dit que amb la pinya que hi ha el Sabadell traurà el cap d'aquesta part baixa de la classificació. Dia de comiats, dèiem, tenim en directe també a Juan Delgado, a diferència de Pelayo, que encara no s'ha publicat, no s'ha fet oficial el seu nou destí. El davanter d'Elda sí que ja està entrenant el Camilo Cano a la Nucía. Per tant, aquest matí el teníem precisament vestit de curt i ara mateix surt de l'entrenament a Terres Alacantinas. Juan Delgado, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Estem fent una mica de valoració dels dos jugadors que heu abandonat la disciplina arlequinada aquesta setmana, en el teu cas, amb un parell de gols en els 13 partits que has jugat oficials amb la samarreta arlequinada. Quin balanç fas tu del teu pas per aquí per Sabadell?
Bueno, mi balance, bueno, a medias, ¿no? Porque al final no llegaba a triunfar, entre comillas, pero bueno, la verdad que me llevo muy buena sensación y muy buena visión de Sabadell y bueno, no ha podido ser, esto es el fútbol.
Per què surt Juan Delgado en aquest mercat d'hivern? Com ha anat el tema de les negociacions per acabar canviant de plaça, de destí?
Bueno, pues no estaba teniendo muchas oportunidades, últimamente no estaba jugando mucho y tal, y bueno, me llamaron de la Nucía, que creo que es un club que está en crecimiento, me pillaba cerca de casa y bueno, pensaba que era una buena oportunidad para hacer una buena segunda vuelta, ya que ahí en Sabadell, pues bueno, no estaba teniendo muchos minutos.
Segueixes en el mateix grup, a la mateixa categoria, més a prop de casa, com dèiem, de la Nucía Elda, doncs hi ha molt menys, evidentment, que des de Sabadell. Com afrontes ara aquest repte com a davanter de l'equip alacantí?
Bueno, pues la verdad que es un reto bastante importante, eso, lo que te digo, es un club que está en crecimiento, que creo que está haciendo muy bien las cosas y que bueno, que la liga está muy apretada, que creo que podemos meternos arriba y bueno, a ver si esa pizca de suerte y conseguimos hacer buen año tanto individual como colectivamente.
D'aquí a uns anyets, quan tiris cap enrere i recordis la teva etapa aquí a Sabadell, aquesta mitja temporada, què t'endús d'aquí de Sabadell o amb què creus que et quedaràs després quan recordis aquesta etapa com a arlequinat?
Bueno, me llevo que bueno, he jugado en un equipo grande de la categoría y del fútbol español y que, bueno, también muchos compañeros que bueno, creo que teníamos un muy buen grupo y, bueno, pues eso, que al final pues el fútbol nos ha dado, pero bueno, que me llevo muy buen recuerdo de la ciudad, del club, de la afición. La verdad que no pongo ningún pero, solo que, bueno, pues entre que a lo mejor yo no estaba al nivel y que tampoco he tenido muchas oportunidades últimamente, pues no se ha dado y entonces pues esto es el fútbol y hay que buscar los caminos.
I l'última, Juan, pensant de cara al futur, sona una mica estrany ja, però com a exarlequinat i rival del Sabadell en el que queda de temporada, com veus a l'equip de Miquillador, com veus al Sabadell de cara a la segona volta del campionat?
Bueno, la verdad que ha habido un cambio en el banquillo, aún es pronto para valorarlo porque llevo un partido, pero bueno, se vio ya otra manera de juego y tal, y bueno, a ver si le va bien, también a ver con los 6 refuerzos, si el equipo tira para arriba, y bueno, mientras que quede en un puesto por debajo de nosotros, yo encantado.
Mientras sigui quedant 5 equips més per darrere, mira, ho signem els dos, jo crec, i si no, pues que sigui perquè aspirem a cotes més ambicioses. Juan Delgado, per cert, que el Camilo Cano ja ha jugat al Sabadell, però encara queda el Sabadell d'anunciar de la segona volta. No sé si serà estrany per tu venir com a visitant en una mateixa temporada en la qual has jugat a casa mitja volta.
La verdad que sí, la verdad que se me va a hacer un poco extraño porque lo que dices tú, que bueno, mucha gente va al año siguiente y tal, pero claro, yo voy a ir en el mismo año. La verdad que se me va a hacer un poco extraño, aunque creo que tengo entendido que es al final de liga, o sea que aún tendré tiempo.
Sí, sí, tens temps per assumir-ho, que és a les acaballes del campionat. Juan Delgado, ara ja jugador de la Nucía, que vagi molt bé per allà i que hi hagi molta sort. Una abraçada.
Gràcies, un abrazo.
Pelayo i Juan Delgado, dos jugadors que ja no forma part del Sabadell. Sergi, en línies generals, dos jugadors que han tingut moments en els quals han estat molt protagonistes, titulars, fent gols en el cas de Juan Delgado contra la Morevieta el primer de la temporada, arrodonint la victòria al Johan Cruyff, però que també, com escoltàvem de Pelayo ara fa una estona, han tingut etapes de no jugar res.
Sí, i en el cas de Juan Delgado, aquesta última, no? O sigui, aquests últims mesos, ja no jornades, sinó mesos en els quals l'Alacantí ha estat pràcticament inèdit dins dels plans primer de Gabriel. I ara ja últimament, bé, només es pot agafar aquest precedent d'aquest passat cap de setmana davant el conjunt del Bilbao Atlètic, però poc protagonisme el que se li intuïa a Juan Delgado en el que portem ja de temporada i amb el que falta o el que restava per encara per disputar en aquesta temporada 22-23. Són curiosos aquests casos, però jo crec que formen part d'aquesta aquest punt d'irregularitat que ha tingut el Sabadell a l'hora de no consolidar tampoc un equip tipus, no? Allò que se li ha pogut retreure, de les coses que se li han pogut retreure a Gabri, una és aquesta, no? El no haver establert mai en cap moment un equip tipus i haver provocat, doncs això, jugadors que semblava que estaven bé, de sobte sortien i ja no tornaven, o quan tornaven llavors ja no estaven tan bé o no tenien tant encert com havien tingut prèviament, i que provoca aquesta sensació, aquests balanços una mica d'irregularitat col·lectiva i també individual dels jugadors a mesura que anem parlant amb ells.
En el capítol d'altes, només en tenim una, la de Ricard Pujol, segon entrenament avui com a arlequinat.
Sí, ahir el veiem vestit de curt, de fet, i acabant de fer paperassa, allò que toca anar passant per despatxos per acabar de signar coses en el seu primer dia com a jugador arlequinat, el de Martorell, ni que sigui per la vinculació pròxima de la família, però ell fa molta bandera de...
Pel que em diuen...
Castellví de Rosanes.
T'estirarà les orelles si no dius el nom del poble.
Correcte, no, i fa bandera del seu poble, com ha de ser en aquests casos, però com diem, avui aquest segon entrenament a les ordres de Miqui Lladó, per cert, no serà presentat oficialment fins dimecres de la setmana que ve, si no hi ha canvis. Per tant, dimecres de la setmana que ve, insistim, tot apunta que Ricard Pujol serà presentat oficialment, el que podria donar-se, no seria el primer cas,
que debuti abans.
Correcte, que aquest diumenge pugui debutar a l'Estadi Balear, si així ho vol Miqui Lladó, quan encara no l'haurem sentit parlar o presentar-se, però sí que el podrem veure vestit de curt, insistim, que això últim no estarà ni molt menys confirmat.
Dimarts escoltàvem tres companys o entrenadors que han coincidit amb ell i que són d'aquí, Eloi Gila, Agus Medina i Xavi Calm, i avui el que volem fer és recordar el seu pas en categories formatives per la ciutat, per Sabadell. Ja ho dèiem també abans d'ahir, a la Vi A i dos anys d'infantil A al Club Esportiu Mercantil de Pujol. Dues d'aquestes tres temporades van ser amb l'actual director esportiu mercantilista, amb Carlos López com a entrenador. Com estàs, Carlos? Bona tarda.
Ja, bona tarda.
Què tal era el Ricard en aquest salt de futbol 7 a futbol 11?
Bueno, doncs la veritat és que jo vaig coincidir amb ell el segon any d'infantil, que com bé dius va fer dos anys d'infantil A. I la veritat és que evidentment quan vam arribar doncs ja era un jugador important en aquella categoria perquè ja l'havia jugat i de fet era el capità. I la veritat és que molt content perquè era un nano supertreballador, superexigent amb ell mateix i feia moltíssim cas, que en aquella edat a vegades els nens ja són una mica moguts, i a part de tenir un talent i una força brutal per jugar a futbol, ja et dic, sobretot a nivell de persona, doncs segurament és el jugador més que tinc, que hi guardo un millor record de futbol base en aquelles edats.
Ens feien arribar un perfil de jugador ja com a professional, més fet, molt fort, molt potent, guanyador de duels, intens a pilota aturada. De nen ja destacava per això? Destacava per una altra cosa?
Sí, destacava per això. Era primer, no era gaire alt, però tenia era molt intel·ligent a nivell tàctic, es col·locava molt bé, sempre estava ben perfilat tant per defensar com per atacar. I sí que és veritat que ella, a més, volia millorar, no, en aquells aspectes que li faltava, com a qualsevol nano de la seva edat, no, per associar-se una miqueta més, per ser una miqueta més, arribar una mica més de qualitat a línia de fons quan arribava, perquè ja et dic, com bé dius, sempre ha arribat amb molta força, amb moltes ganes, i era això, no deixava d'aprendre. És un nano que ha treballat molt, sobretot a nivell tècnic, per acabar d'adaptar-se i poder arribar al futbol professional. Però ja et dic que des de petit ja se li veien maneres, perquè a més, temporada rere temporada, he tingut la sort després de seguir-lo igualment, encara que no estigués al mercantil, i cada temporada doncs era millor que l'anterior.
Allà al mercantil esteu acostumats a treballar amb talent. Quan un té 12 anys, com crec que tenia el Ricard quan el vas entrenar, un ja veu que pots predir que arribarà a ser professional del futbol, o és molt difícil en aquestes edats aventurar-te a qui arribarà i qui no?
Aviam, jo penso que és molt difícil. Jo el que sí que estava convençut és que arribaria a jugar a les màximes categories de futbol base, ¿vale? Perquè al final és el que tinc, no? La progressió dels nanos, doncs la veus, i ell destacava moltíssim en aquella edat. A partir d'aquí, doncs després és complicat, no? Quan ja va anar a l'Espanyol, després va haver de tornar a sortir a l'Espanyol, i ja quan el vam veure el primer equip del Cornellà que ha debutat, Espanyol B, aquí ja sí que ja, no?, estàs una mica més a prop i veus que el tio està molt tranquil, que és molt normal, que segueix amb la seva vida de sempre, que és ordenat, i al final, doncs, aquí ja sí que veus una miqueta, no?, que té opcions d'arribar com ha arribat al final.
I té 23 anys, és veritat que és el primer any que ja no és sub-23, l'última que et faig, el veus fent carrera aquí a Sabadell o no, amb aquesta projecció que encara té?
Doncs segurament que sí, jo crec que és un gran fitxatge pel Sabadell. Jo crec que ell també arriba a un club històric, amb ganes d'anar pujant a poc a poc, segurament, i a més a una ciutat que no és la seva, perquè ell és de Castellví i Serrosanes, però bueno, amb la seva vinculació al mercantil, el seu germà també hi havia jugat, doncs estic segur que també té aquest puntet de que a l'afició li agradarà, que és un jugador que farà una miqueta de ciutat, que farà club, i que és una persona doncs que segurament, tant a nivell futbolístic com a nivell humà, serà un referent, esperem, doncs els pròxims anys.
Doncs avui volíem recordar aquest Ricard Pujol, mercantilista durant 3 anys, abans de fer el salt Espanyol, Cornellà, Ponferradina, i després aquí a Sabadell aquesta setmana. Carlos López, una abraçada, cuida't.
A vosaltres, moltes gràcies, com sempre.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Dos minuts i mig per sobre de dos quarts de dues. A tot això no deixem de banda que en una setmana estranya per allò de ser mercat de fitxatges, que s'hi va debutar Miqui Lladó a la banqueta amb victòria, etc etc. Tenim partit d'aquí a no res, diumenge a les 12 a Palma de Mallorca, i per tant en paral·lel a tot això l'equip que continua picant pedra pensant en aquest primer desplaçament de l'era Miqui Lladó.
Sí, com dèiem ara fa un moment de Ricard Pujol, però és extrapolable a tota la resta de la plantilla, eh? Aquest entrenament avui a Sant Oleguer per segona jornada consecutiva a l'Anell Esportiva de Sant Oleguer, on ha treballat l'equip de Miqui Lladó i, com dius, preparant aquesta primera sortida del tècnic santcugatenc ja després del debut a casa, doncs una plaça complicada, aquesta de l'Estadi Balear davant el conjunt de l'Atlético Baleares. Hem de recordar les coses com són, un conjunt al palmasà candidat sempre a estar a la part alta de la classificació pel potencial econòmic i de plantilla que porta al davant ara amb Onésimo Sánchez a la banqueta, però un equip que en aquests moments, les coses com són, Adri, no deixa de ser rival directe del Sabadell en aquesta zona mitja baixa de la classificació. De fet, només dos punts de diferència entre els balearicos i el conjunt sabadellenc, i de fet, com ja hem anat comentant, i segur que ho farem més també el mateix diumenge, si el Sabadell guanya diumenge, doncs mira, sortiria de la zona de descens segur, no sé si en detriment de l'Atlètic Balears o no, depenent del que puguin fer també la resta de rivals. Malgrat tot, un rival complicat, com diem, més a casa seva, encara que de moment aquí a Sabadell el que només es pensa és en un mateix, i el que preocupa, diu César Morgado, el capità Laquinat, és relativament el que puguin fer els balearicos i molt el que pugui fer el propi Sabadell.
Necesitamos ganar. Las sensaciones ahora mismo tienen que ser positivas, tenemos que salir de ahí, tenemos que ir ganando el partido. Quizá, bueno, el juego que estamos haciendo, pues bueno, no es el más bonito, el mejor, que queremos todo, pero es necesario quizá pues estar sólidos, el ganar, sacar resultados. Creo que es un golpe moral importante, ¿no? El primer partido del año y ganarlo, te vas a Baleares con esas ganas y esa positivitat que no hubiera sido así si hubiera sido una derrota, obviamente.
I hem sentit Juan Delgado i també prèviament a Pelayo parlar una miqueta de què li ha mancat fins ara al Sabadell i com és aquesta nova versió del conjunt Laquinat amb Miqui Lladó a la banqueta. César Morgado també té la seva pròpia visió de tot plegat.
Yo creo que nos ha faltado regularidad anteriormente. Lo hemos hablado mucho, que esa regularidad es lo que nos hubiera llevado a estar más cómodos, a estar arriba, porque al final es una liga muy igualada, que muchas veces por esa falta de contundencia que hemos tenido, muchas veces hemos regalado partidos. Al final, yo creo que estando así, estando juntos, yo creo que al final el equipo se siente más cómodo a nivel defensivo. Creo que se puede, o sea, bueno, esta liga al final tampoco hay mucho misterio, es estar juntos, estar sólidos y la que tenga las metas. Yo creo que el equipo está bien, ha rendido bien y bueno, el objetivo ahora mismo es seguir por esta línia.
Doncs guanyant en solidesa defensiva el Sabadell, de central esquerrà a central esquerrà.
Sí, de César Morgado a Pau Resta. I en aquest cas he de dir-te que el gironí té una visió força similar, de en quin punt es troba aquest nou centre d'esport Sabadell amb els canvis que ha pogut introduir en poc temps Miqui Lladó. I com aquests canvis, de fet, diu Pau Resta també, que han fet guanyar en fiabilitat a l'equip.
En el moment que estem ara, el més important és simplificar i esgarrapar els màxims punts possibles per veure que estem ja fora pues, d'aquesta zona de descens. I ara jo crec que, com ells diu el míster, que és la millor manera per acabar-hi sortint. Jo crec que no ens limitarem només a tancar-nos de darrere i sortir contraatac, sinó que poder quan estiguem pues, millor posicionats pues, intentarem portar el joc que fèiem abans, perquè tenim jugadors per fer-ho i ens acabarà sortint així. Però crec que ara és important, doncs, el que dèiem, porteria a zero i esgarrapar els màxims punts possibles.
I tot això sense perdre la vista, ara sí, aquest rival que dèiem, aquest potencial de l'Atlético Baleares, de l'equip d'Onésimo, conscients del que els hi pot esperar diumenge a l'Estadi Balear, un equip ben armat, amb qualitat, nom per nom, a la seva plantilla, i a més, que ve de donar, no sé si la millor versió de la temporada, però sens dubte, amb els molts dubtes que ha tingut, valgui la redundància, al llarg d'aquestes primeres 18 jornades, el conjunt palmasà, que ve, insisteixo, en un dels millors moments, 1-3 a Tarragona, amb un Dioni espectacular, autor d'aquest hat-trick dels 3 gols del conjunt balearico. I això sí, per un Sabadell que també vol recordar, i ho fa Pau Resta, que és cert que van a una plaça complicada, però que ells també s'hi juguen molt.
La veritat és que ara ens ve uns partits, doncs hem d'intentar, el que deia, esgarrapar els màxims punts possibles i sortir d'aquesta zona, que jo crec que l'equip està doncs, molt mentalitzat per aconseguir-ho, I bé, el primer mes serà Balears, ens hem de centrar primer en aquest viatge, que no serà fàcil, però bé, que jo crec que aquesta victòria pues, ens dona aquesta confiança.
Dona confiança, la victòria, també la deu tenir l'Atlético Balears amb el seu triomf, com dèiem, 1-3 al nou estadi, davant el Gimnàstic Tarragona, però sobretot un Sabadell que posarà a prova, en aquest cas, la fiabilitat mostrada davant, diu César Morgado, això sí, un rival que segur exigirà molt més que el filial bilbaí.
Balears es un equipazo, está claro que es un equipo que está hecho para estar arriba, no le ha salido bien las cosas en la primera vuelta, ya nosotros el año pasado también nos pasó algo similar, han cambiado el entrenador y parece ser que bueno, que han empezado bien. Bueno, partidazo que te tienes que estar, pues bueno, como has estado hoy mínimo y bueno, y al final va a ser un partido muy complicado, ellos van con la moral más bien un poquito alta, creo que tienen jugadores muy diferenciales de la categoría y habrá que apretar allí, a ver si podemos ganar.
Com deia ara el Sergi, el debut d'Onésimo Sánchez a la banqueta d'Atlètic Balears es va saldar amb aquesta victòria, 1-3 a Tarragona, al camp del Nàstic, la segona consecutiva fora de casa pels balearicos. Això sí, comptant la Copa del Rei, l'equip balear només havia guanyat un dels darrers 7 partits abans de l'arribada de l'exfutbolista del Valladolid o el Rayo, entre d'altres, de manera més recent, entrenador del Celta B o ara d'aquest Atlètic Balears. Pere Guasp, company d'IB3, que segueix a l'equip balearico, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, com estàu?
Candidat a tot un any més al Balears a priori, però li està costant Déu i ajuda a arrencar, eh?
Sí, ha estat una temporada, un inici de temporada molt complicat. Que continués Jordi Roger tampoc no va ser ben vist per molta part de l'afició després del final de la temporada passada i s'esperava un relleu de tècnic i sembla que de moment ha funcionat perquè no només es va guanyar, sinó que es va oferir, jo m'atreviria a dir, la millor imatge de tota aquesta temporada.
En què ha canviat l'Atlètic des de l'arribada d'Onésimo?
Bé, tampoc, a veure, jutjar per un partit jo crec que és arriscat, però sí que és cert que ell va dir que el seu manual és apostar per una pressió més alta, per mirar de ser protagonistes en pilota, per intentar dominar, per generar bon futbol. Clar, això són paraules molt, molt guapes de dir, però bé, l'execució, el que vàrem veure a Tarragona, sembla el que vol el tècnic. Haurem de veure diumenge si s'aconsegueix, però bé, se va veure un gran equip i sobretot se va recuperant en Bioni, que és, no sé si dir el millor davanter, però un dels millors davanters d'aquesta categoria.
Sense cap mena de dubte. Com ha caigut aquesta arribada d'Onésimo allà a la Via Cintura? No sé si, clar, primer tastet, guanyar Tarragona, Déu-n'hi-do, falta ara la primera prova a casa, que serà diumenge contra el Sabadell, però de moment, entre l'afició, entre la gent que segueix l'Atlètic Balears, com ha caigut aquesta arribada?
Bé, era molt necessari perquè ja la situació de Jordi Roger era molt, molt complicada. Bé, hem de recordar que Jordi Roger ha quedat, de totes maneres, com a secretari tècnic. És una situació un poc curiosa, però que es torna a repetir. Va venir aquesta transició amb David Sierra, que ha quedat com a segon entrenador d'Onésimo, i sí que és un tècnic que jo crec que ha generat il·lusió. També és un perfil un poc mediàtic, podríem dir. Els més veterans ja el coneixen de quan era jugador. Com a entrenador ha fet bones temporades. És un discurs que agrada i realment l'equip havia tocat fons, podríem dir, perquè està en aquesta zona de descens per una plantilla que està feta per lluitar pel play-off, no era un plat de bon gust, ni molt manco.
De fet, amb Patrick Messou, Jordi Roger hi era a la nova Creu Alta després del partit de Tarragona aquest passat diumenge en el Sabadell Bilbao Atlètic. Allà, ho dic perquè aquí vam viure una situació realment similar l'any passat, d'un equip pensat per estar dalt i que no va acabar d'arrencar fins a mitja temporada amb canvi d'entrenador inclòs. Allà s'ha parlat de canviar d'objectiu? En algun moment de la pel·lícula la gent balearica ha dit, mira, ara el que toca és salvar la temporada i prou, o continua sent a dia d'avui l'objectiu pujar?
Bé, hem de dir que al manco a principi de temporada nosaltres dèiem que era una plantilla feta per play-off, però el qui va canviar el discurs va ser tant Patrick Messou com la propietat, com Ingo Bollmann. Hi ha els crits d'Ingo, presentacions que deia a segunda, això ja se va acabar, i en Patrick va dir que bé, s'hauria d'anar veient, però clar, tu miraves perfil de la plantilla, inversió, ambició que se tenia, i sí que és clar, està a zona alta. Jo crec que el discurs no ha canviat molt, volen ser prudents, però són ben conscients que ara mateix sí que està tot molt igualat, que la zona alta no han quedat despenjats d'allà, però que el descens ara mateix està a pocs punts.
I l'última, recupera Onésimo l'exarlequinat David Forniés en el lateral esquerre. Com va de baixes l'equip blanquiblau per diumenge?
Bé, és un jugador fonamental. Si ja el coneixeu, en David Forniés està donant un rendiment espectacular, tant al lateral esquerre, bé, com en el lateral dret, Laure. De moment, baixes, Pastrana crec que no arriba, també és una baixa sensible, encara que Canario i Hugo han funcionat bé, però sobretot bé Jesús Álvaro que continua i possiblement se li donarà la baixa, que era l'altre lateral esquerre i per això han fitxat en Marc Baró, però bé, Forni és allà fonamental i no crec, en principi no crec que toqui molt. Tal vegada el principal problema que té o ha tingut l'Atlètic Balears és a nivell de mig del camp, dels pivots, que els han canviat molt. L'altre dia va apostar per Carlos Ramos i Cordero, va funcionar molt bé. Veurem si es manté, pot entrar a Damián Petkov, té moltes alternatives. La resta, la gent de dalt, Canari Hugo per bandes, Miguel Ete, segon punta i Dioni a dalt, jo crec que estarà allà.
Doncs un 11 gairebé indiscutible, i més després de com va sortir la primera prova a Terres Tarragonines. Pere Guasp, company de IB3, una abraçada, ens veiem allà a Mallorca diumenge.
Perfecte, moltes gràcies. Adéu.
Un minut i tres quarts de dues per completar la informació
de... Estic perdonant, eh? La llista de jugadors que ens ha anat recordant el company, la veritat...
L'havies oblidat, no?
No, em quedo aquí, ho mirem per la tele, tu, si ho fan els d'IB3 i tots contents, eh?
Estan dos punts per sobre, eh? Tampoc et pensis tu que...
Sí, no, al final els dubtes i la pressió segurament és molt més forta ara mateix a l'Atlètic Balears. Em recorda, com li deies tu al company, al Pere, molt més al Sabadell de la temporada passada que no pas als objectius aquest any dels arlequinats.
T'anava a dir que, com a bon dijous, sí, tenim nom propi en quant a designació arbitral.
Sí, Fulgencio Madrid Martínez, aquest àrbitre de Cartagena, de Múrcia, sense cap precedent com a àrbitre principal en partits del Centre d'Esports Sabadell. De fet, l'únic precedent, com hem comentat ara fa ja un parell d'horetes a les xarxes socials amb el conjunt arlequinat, ens remunta fins a la temporada 2021, la de l'efímer pas per la Lliga Smartbank, quan va ser quart àrbitre d'un Sabadell Real Zaragoza, la nova Creu Alta, per ser un partit que va acabar amb empat a 1, amb gol de, no ho diries mai, l'ha escollit, Juan Hernández, eh? Llavors va donar aquest punt, o va servir per sumar aquest punt al conjunt que llavors entrenava encara Antonio Hidalgo.
Fulgencio Madrid, dues temporades a segona B, l'any passat a segona ref, amb el canvi i la reestructuració de categories, i enguany ha pujat a primera ref, du 5 partits en aquesta categoria, 20 grogues, per tant, clavades 4 de mitjana aquesta temporada per partit, això sí, 3 vermelles en 5 partits, déu-n'hi-do, el ritme... Vols la dada positiva o la negativa, primer?
M'és igual.
Doncs va, la negativa. Dels 5 partits, cap victòria visitant.
Molt bé.
O sigui, va haver un empat al Jazeera's al primer partit i llavors 4 victòries locals seguides. Si guanya el Balear, seria la cinquena. La positiva, ha xiulat només 2 catalans i els 2 han guanyat. Els 2 últims precedents, Barça Atlètic i Cornellà, guanyant a l'Eldense i al Numancia, respectivament. Per tant, a veure si hi ha una tercera victòria catalana.
Res, simplement per rematar-ho, si vols, que demà toca de nou entrenament, prèvia, en aquest cas, sessió de vídeo pels homes de Miquillador. Demà l'entrenament es trasllada un altre cop a Olímpia, eh? Deixen Sant Oleguer, que ja no el tornaran a trepitjar fins dissabte, en aquesta última sessió preparatòria abans de viatjar cap a Mallorca, i tot pensant, com diem, en aquesta última cita de la primera volta, jornada 19, aquest Atlètic Balear Sabadell, a l'Estadi Balear, diumenge, en horari illenc, ja és habitual, quan toca visitar les illes o quan venen els illencs aquí a la península, 12 del migdia, per tant, des de les 11:30, no sé si amb esmorzar inclòs o no per alguns, els del Sabadell en joc.
T'espero al Prat, a primera hora del matí?
Sí, home, nosaltres en avió.
Vinga, fins ara.
Fins ara.
Formació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant 2 trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les 2 al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres minuts per sobre de tres quarts de dues. Per cert, Stoikov va marcar aquell gol. El dia que comentàvem de l'únic precedent amb Fulgencio Madrid, aquell 1-1 contra el Real Zaragoza. Parlem de waterpolo, de seguida també d'handbol. Per començar, l'Estrapul Natació Sabadell segueix sense conèixer la victòria. La Champions masculina està tornant, a hores d'ara, des de Croàcia, en el primer partit de l'any i el tercer desplaçament consecutiu en aquesta fase de grups de la competició europea. L'equip de Quim Colet va caure ahir al vespre a la piscina d'un històric com el Juk Dubrovnik per 14-10, 4 gols de diferència. L'Estrapul només va poder aguantar l'elevat ritme anotador fins al descans, gràcies a l'efectivitat en les superioritats i a l'encert de Bernat Sanahuja, qui teníem ahir en directe al telèfon des de Croàcia. A la represa, els croats van posar una marxa més i, malgrat els dos gols consecutius de Fran Valera, que situaven el 12-10, van controlar a plaer els últims minuts. El tècnic Quim Colet admetia amb autocrítica no haver estat a l'alçada, sobretot en defensa.
Sens dubte ha sigut el pitjor partit que hem jugat a Europa aquesta temporada. No hem sigut capaços de competir al nivell que han competit els altres partits, sobretot per un element molt clar que ha sigut la nostra defensa. Val? No hem estat al nivell defensiu que nosaltres hem estat a tots els partits, independentment del resultat que haguem fet.
En atac, en canvi, Colet sí que va acabar satisfet, sobretot amb el percentatge d'encert en els homes de més. Com havia explicat el mateix tècnic a la prèvia, els pitjors auguris es van complir i l'equip va pagar car l'odissea del desplaçament fins a Dubrovnik del dia anterior i els pocs entrenaments que havien fet plegats en aquest nou any.
Tenia aquests dubtes al recomençar altra vegada de la temporada, uns desperdigats una miqueta, uns amb l'equip nacional, els altres amb els seus països, etc etc. I bueno, amb un viatge infernal, doncs no ens ha donat avui per competir com estem acostumats, independentment del resultat, com estem acostumats amb els altres quatre partits que havien jugat fins ara, inclòs la Supercopa d'Europa també.
L'Estrapul es queda a la cua del grup B i com a únic equip sense guanyar després del triomf de l'Spandau de Berlín a casa contra el Ferencváros. El següent compromís, el penúltim de la primera volta, serà tota una oportunitat d'or, dimecres 25 a Can Llong contra el Marsella.
No queda un altre que seguir treballant, cada dia amb l'objectiu de millorar aquests aspectes i tornar a agafar aquest nivell que amb el que vam acabar.
I a tot això, per completar el bloc de waterpolo, el femení va recuperar ahir el lideratge en solitari de la divisió d'honor en el duel ajornat en el seu dia per compromisos de seleccions. Les de David Palma van passar per sobre del Sant Feliu a casa per un contundent 23-3.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Acabat fa unes setmanes el Mundial de Futbol, comença el d'handbol. Com a mínim avui ho fa per la selecció espanyola i per dos sabadellencs, Lian Tarrafeta i el Dani Fernández, que afronten la seva primera experiència mundialística a Polònia i a Suècia. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Els hispanos debuten en concret contra Montenegro avui a 9:15 a Cracòvia.
Sí, en aquest grup A que té lloc, com dius, a la localitat de Polònia. Espanya també s'enfrontarà allà a Xile dissabte i a l'Iran dilluns, dos rivals més assequibles a priori que avui Montenegro. Així també ho pensa Tarrafeta, l'escoltem ja, Adri, si et sembla, tot i que el central del PUC aconsella no refiar-se de cap de les tres seleccions.
El primer partit és Montenegro, que és el rival potser una mica més complicat del grup, que l'europeu passat doncs, va posar en certes complicacions a grans equips, i sí, jo crec que si traiem aquests dos primers punts, els altres doncs, potser sí que teòricament haurien de ser una mica més assequibles, però vaja, no seria la primera vegada que es dona una sorpresa d'aquestes magnituds, així que hem d'estar concentrats als 180 minuts.
Ens centrem en aquesta estrena d'avui, Adri, a Cracòvia. La importància de derrotar una Montenegro que no està en el cartell de les favorites, en principi, però sí que s'espera que pugui plantar cara. No hi ha precedents entre les dues seleccions, pràcticament, només un parell d'amistosos saldats amb victòria espanyola, però Dani Fernández assegura que coneix bé alguns dels jugadors montenegrins perquè l'extrem esquerre de l'Stuttgart els té també a la Lliga Alemanya.
És una mica més incògnita, però bueno, estem tenint temps per poder treballar-los, veure'ls en vídeo, que sempre va bé. Però sí que és veritat que de la selecció de Montenegro hi ha uns quants que juguen a la Bundesliga i llavors és una mica més fàcil per mi per poder conèixer-los.
A 8:45, insistim, l'horari d'aquest debut dels hispanos al Mundial en un pavelló amb nom curiós, el Tauron Arena,
sí.
I també l'estrena en un Mundial, tant per Terrafeta com per Fernández. El primer sí que té potser una mica més d'experiència internacional, però vaja, en Mundials no havien jugat.
En Mundials no, i Terrafeta té 24 anys i Fernández 21. Són, de fet, Adri, els dos jugadors més joves de l'equip que comanda Jordi Rivera, i fa una estona ha parlat al seleccionador precisament fent referència a aquesta entrada d'aire jove al combinat estatal.
Hay una parte de nosotros que sigue en construcción, porque hay que pensar que hemos tenido una selección que los jugadores jugaban de memoria, en el sentido de que había jugadores con mucha experiencia, que habían competido juntos durante mucho tiempo, y eso hacía que muchas cosas saliesen de prácticamente automático, ¿no? Y ahora tenemos una selección con jugadores que va a ser su primer mundial, igual que fue su primer europeo, y como es normal, nos falta pues ese bagaje de que se juegue de memoria, y eso se consigue con el tiempo.
Recordem que no hi és un tercer sabadellenc habitual aquest mes encara a les convocatòries com l'Aleix Gómez, en aquest cas per lesió, i li ha obert les portes, per exemple, a gent nova, aquesta sàvia nova que deia ara el seleccionador, com el mateix Fernández, que sí, comparteix posició.
Sí, els dos extrems, recordem, i per tant, doncs, Terrafeta i Fernández, que, com dèiem, s'estrenaran en aquest Mundial. Adri, mirant ja més al mig termini, si et sembla, aquí el més important d'aquesta primera fase, donant per descomptat que Espanya passarà de ronda, perquè només cauen eliminats els últims de cada grup, és arrossegar aquí el màxim de punts possibles per la main round, on els hispanos més que probablement es veuran les cares amb seleccions més potents com França o Polònia. Ahir, per cert, aquests dos països es van encarregar d'obrir el Mundial amb victòria gala per 26-24. I precisament els francesos estan a les travesses, tant de Terrafeta com de Fernández, com a un dels principals competidors a l'or.
Suècia, Dinamarca, França, jo crec que actualment a dia d'avui són tres de les grans favorites, sempre en qualsevol competició, i bueno, doncs potser el factor de jugar a casa els hi dona un plus que no tindrien jugant a un altre lloc, així que sí, podria estar d'acord.
Crec que aquestes tres seleccions que ha dit són les que tenen a priori millor equip, però bueno, ja s'ha demostrat que en els Mundials no sempre guanya el millor i que són una competició molt llarga i que pot passar qualsevol cosa.
Però Espanya també és candidata, és bicampiona del món, semifinalista en 5 de les últimes 6 grans competicions i ve de ser bronze a l'últim Mundial d'Egipte. Per cert, Adri, només la campiona s'assegurarà el primer bitllet pels Jocs Olímpics de París, a no ser que els francesos guanyin l'or, que aleshores passaria a ser per qui quedés subcampió.
Doncs estarem pendents d'aquest Mundial, Suècia i Polònia 2023, amb Dani Fernández i amb Ian Terrafeta, amb doble presència sabadellenca. Gràcies, Sergi Parc.
A tu, Adri.
Més esport internacional amb accent sabadellenc. Quiquer Pajares ha quedat eliminat aquesta última nit a la primera ronda del Houston Open d'esquash. El jugador sabadellenc va perdre ahir a la nit en l'estrena contra Mohamed El Sherbini en 4 mànigues, 11-7, 11-13. Victòria en el segon de Pajares, 11-6 i 11-4. L'egipci estava just un lloc per sota del sabadellenc en el rànquing PCA. El del tenis Sabadell continua als Estats Units, ja que jugarà la setmana que ve el JP Morgan de Nova York. I en futbol sala arrenca la segona volta, segona B, amb el segon desplaçament consecutiu fora de Catalunya del Club Natació Sabadell. Després del triomf de prestigi a la pista del Nueva Elda, els nedadors tenen una oportunitat d'or per donar un cop sobre la taula i apropar-se així definitivament a les primeres places. Els d'Adri Sánchez visiten l'equip que ara mateix marca el playoff, la UD Eivissa Gasifred, amb 5 punts més a la classificació, però el tècnic descarta enfocar el partit com si fos determinant.
L'ascens el tenim a 5 punts encara i el playoff seguim tenint-lo a 5 punts, però clar, una victòria en aquesta lliga et reforça molt l'estatut tan igualat, perquè costa molt treure els punts. Igualment, és el que dius tu, queda una volta i ja veurem on ens situem, però les sensacions són bones. Hem aprofitat aquest Nadal per analitzar molt les coses, les situacions que s'estaven donant, què podem fer per millorar, i jo tinc molta confiança en l'equip i ja veurem al final de l'any on acabem.
Enfront un Ibiza que compta amb vells coneguts del club, com l'ala sabadellenca Àlex Llamas, Cristian Rodríguez o Víctor Cecília, un dels diversos reforços a eivissencs en les últimes setmanes. Sánchez destaca el potencial econòmic d'un rival que només ha perdut un partit dels darrers 9, però també recorda com està creixent la seva plantilla jornada rere jornada.
S'han reforçat molt bé i estan trobant més eines per poder competir pel que ells volen, que crec que és pujar a segona divisió. Però bé, nosaltres, encara que no ens haguem reforçat, al final ens quedem amb que els nostres jugadors cada dia són una mica millors, tenen molt bona predisposició a ser millors, i per nosaltres això és el gran reforç que fem amb els nostres jugadors. Al final estem invertint el nostre temps i energia en jugadors que crec que el dia de demà seran millors, i crec que això és amb les eines que nosaltres podem treballar i amb les que nosaltres confiem. Així que si encara que ells s'hagin reforçat molt, nosaltres també tenim molta confiança en nosaltres mateixos.
Dissabte a les 4 arrencarà el partit a Eivissa. Per la seva part, l'Escola Pia no juga aquest cap de setmana per la retirada de la competició de l'Irefranc Elche. A canvi, els escolapis disputaran un amistós contra l'Esparreguera amb l'objectiu, diu el jugador Carlos Povedano, de no perdre ritme.
Jugaremos un amistoso contra el Esparreguera de tercera división, que creo que también tiene, que son impares, que también se ha retirado un rival de su liga, y jugaremos un amistoso para mantener ese ritmo competitivo, entre comillas, ya que desde aquí dos semanas visitamos la pista de un rival directo y no podemos ir con este parón de descanso, sino que tenemos que ir con ritmo de competició, aunque sea un partido amistoso y de entrenamientos.
El següent compromís de la Pia en Lliga la setmana que ve serà la pista d'un Picassent, com escoltàveu ara, immers també en la lluita per la salvació. Els de Pedro Donoso són penúltims a 5 de la permanència. Amb aquest apunt arribem al final del programa d'avui, dijous dia 12. Demà amb el Pau Vituri al capdavant del programa tindrem tota la prèvia a fons de l'Atlètic Balear Sabadell de diumenge a les 12. Entre altres coses, també l'estrena d'Edu San José a la banqueta del juvenil Arlequinat. Ara les notícies amb el Notícies Migdia, una abraçada des del control de so del Toni González. Adéu, adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.